exactament de quin tipus d'equipament, habitatge o possible espai reconvertit estem parlant i de quines condicions compleix. I sobre el tema dels baixos, jo, Dani, discrepo una mica per una cosa, no perquè no cregui que està bé aprofitar qualsevol espai que tinguis d'habitatge, però abans de trencar el teixit comercial del carrer posant-hi habitatge, intentaria fer una cosa que sé que és més difícil i no és cosa d'un dia, però abans de tancar-lo faria baixar dels entresols un munt de negocis que tenim a Barcelona, o sigui, vosaltres passeu a Barcelona i veieu advocats, despatxos, arquitectes, etc. en entresols o primers, fer-los baixar al terra, per tant, el pas de la gent i revitalitzar una mica els carrers, i llavors sí, utilitzar aquests entresols, primers pisos, etc. per habitatge. Ho dic perquè al final, si no, ja tenim un teixit comercial molt, molt tensionat i en alguns espais gairebé inexistent. Si a més hi anem posant pisos que són més rendibles, llavors estem fumuts.
No, i sobre això dels antics, dels locals comercials, no? Jo he vist que en un antic local comercial reformat, o sigui, no vull dir que estigui en contra d'això. Dic només que s'hauria de vigilar fins a quin punt es permet... És a dir, que a mi el que em preocupa és que hi poden haver molts d'aquests llocs que siguin perfectament habitables. El que em preocupa és que a vegades, no?, per aquesta voluntat de resoldre aquest tema ràpid i a vegades amb una certa especulació d'alguns, s'acabi permetent viure en llocs o donar permisos per viure en llocs que potser no són habitables. És a dir, hi poden haver molts locals comercials que puguin convertir-se en cases, no volia dir això, sinó que potser s'ha de vigilar molt perquè això et trobes a Idealista segons quines coses que s'estan venent a preus o que s'estan venent o que s'estan llogant a preus força alts, que jo crec que és complicat, no?, d'acceptar que allò pugui ser un habitatge, no ho sé.
Jo crec que estem tots tres d'acord en el sentit de que diferenciem en matisos. Vull dir, jo el que diu en Gerard, totalment d'acord. El tema és que el petit comerç, el comerç de proximitat, veient com el creixement desfermat de grans centrals comercials, de grans centres comercials, estan matant moltes zones comercials de proximitat de les grans ciutats, doncs, o abordem les dues problemàtiques al mateix temps, jo prefereixo passar per un carrer i en comptes de veure 10 persianes baixades es lloga, es ven, es traspassa a veure una vivenda, jo prefereixo veure una vivenda. I evidentment no tots els locals comercials són transformables en vivendes, han de tenir unes certes garanties de sortida de fums, de ventilació, de llum natural, etc, etc. Això, aquests mínims han de ser-hi en qualsevol vivenda.
Passen 3 minuts de les 10. Farem una breu pausa de publicitat i a la tornada us donarem tots els detalls de la sentència del cas Pelicot. Dèiem que estàvem molt pendents. Doncs no marxeu, perquè ara us en explicarem tots els detalls. Ara tornem.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel. Amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6. Girona. 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Passen gairebé 6 minuts de les 10, com us dèiem, fa mitja hora que s'ha convocat el jurat al Palau de Justícia d'Avinyó per donar a conèixer aquesta sentència del cas Pelicot, que va arrencar, un judici que va arrencar fa 4 mesos. Pel que sabem, de moment, Dominic Pelicot ha sigut declarat culpable de tots els delictes, condemnat per violació i submissió química a la seva dona, Giselle Pelicot. A més, també se'l considera culpable de gravar i difondre totes aquestes agressions sexuals que es van repetir durant més d'una dècada. Ja tenim aquí a l'estudi la Júlia Julbé, que ha estat seguint aquest anunci. Júlia, quins detalls tens de tot plegat?
Sí, mira, recordem que la Fiscalia demana la pena màxima, que són 20 anys de presó per Dominic Pelicot, i entre 4 i 20 per la resta d'acusats. Ha estat, sens dubte, un dels judicis més mediàtics de les últimes dècades. L'acusat, Dominic Pelicot, de 72 anys, que durant una dècada va drogar la seva dona, la va violar i va deixar que mig centenar d'homes abusessin d'ella durant aquests 10 anys. Els fets han tingut lloc a Avinyó, és una ciutat del sud-est de França. Entre el 2011 i el 2020 va subministrar a la seva exparella d'amagat altes dosis d'ansiolítics per poder cometre tots aquests abusos amb total impunitat, i feia partícips molts més homes. Els reclutava a través d'internet, homes que no complien amb un perfil concret, homes molt joves, però també grans, persones amb estudis, formades, pares de família, jubilats. Per explicar un cas concret, per exemple, un dels agressors sabia que tenia VIH i, tot i això, l'hauria violat almenys 6 vegades i mai hauria fet servir protecció. Un altre dels acusats fins i tot va replicar el cas i li va fer el mateix a la seva parella. Penseu que la franja dels encausats és, com dèiem, molt gran. Hi ha homes d'entre 26 i 74 anys. El judici, com deia, s'ha allargat més de 3 mesos. Va començar el 3 de setembre i aquesta setmana quedava vist per sentència. Ha estat un cas molt complex per la quantitat d'homes implicats. Una 50ena han estat jutjats, però es creu que fins a una 20ena més van participar d'aquestes violacions. La víctima, de fet, no se n'adona de la magnitud dels fets fins que la policia no li ensenya les fotografies i els vídeos que el seu exmarit havia enregistrat durant l'última dècada. Es calcula que hauria patit unes 200 violacions grupals durant tots aquests anys. Durant la seva intervenció, Dominic va dir que havia sentit l'impuls de cometre totes aquestes agressions. L'endemà de les violacions deia que se sentia malament, però que això no el detenia. En el judici també han intervengut centenars de testimonis, també experts, hi ha psiquiatres, psicòlegs, cap li ha diagnosticat cap trastorn mental i tots coincideixen en que ell portava una doble vida. És a dir, al matí era el marit i l'avi perfecte, un home exemplar, i a la nit es transformava en un depredador sexual. Per tant, tenia una doble personalitat. Per cert, el cas surt a la llum perquè Dominic Pelicot és denunciat per gravar per sota de la faldilla d'una altra dona en un supermercat. De fet, té un historial d'antecedents que no es pot obviar. Tots casos de violència masclista, segons recull la premsa francesa, el 1991 ja va ser investigat per violació i assassinat d'una dona, dues violacions el 1994 i un altre intent d'agressió sexual, això 6 anys després, el 1999. És un cas que ha commocionat França i també la resta del món per la cruesa dels fets, però també pel coratge de la víctima. Giselle Pelicot arribava al judici amb la cara descoberta, sense ulleres, i atenent també els mitjans de comunicació, renunciant al seu dret a l'anonimat. Una imatge que contrastava amb la dels agressors, que els veiem arribar amb la cara tapada i sempre esquivant a la premsa. La mateixa Giselle va reivindicar que qui havia de passar vergonya eren els violadors i no ella. D'aquesta manera es va convertir en un símbol de lluita contra les violències masclistes.
Doncs ja ho sentiu, a Dominic Pelicot declarat culpable de tots els crims dels que se l'acusava. De fet, el tribunal ha explicat que primer diran de tots els casos, de tots els jutjats, de quins delictes se'ls acusa i després, en una segona part, diran les penes a les quals els condemna. Però, com dèiem, Dominic Pellicot podria estar condemnat a fins a 20 anys de presó. Ja ens està escoltant en directe la Noemí Martilles, advocada especialista en violències contra les dones. Bon dia, Noemí, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Clar, és això, és una sentència molt recent, la acabem de conèixer. Sí. Potser sí que et volia preguntar abans que res que en el dia que es va saber que Pellicot podria ser condemnat a un màxim de 20 anys, potser a molts ens va sorprendre que era potser una xifra baixa davant la magnitud dels fets. Clar, entenem que això és la llei francesa, que és el que marca, però en aquest sentit... Pot donar una falsa sensació d'impunitat als jutjats?
A veure, estem parlant això de la llei francesa, del Codi Penal francès, que s'ha de veure el Codi Penal francès com qualifica i com tipifica els fets i quines penes són les que preveu. Per tant, fer un paral·lelisme amb l'ordenament jurídic espanyol seria potser una miqueta complicat, perquè jo personalment també desconec el Codi Penal francès. Però, vamos... I igualment són 20 anys i crec que és una pena. A mi em sembla insuficient per la gravetat dels fets, però són 20 anys que aquí en Espanya són 20 anys que, per tant, serien d'obligat compliment. Per tant, suposaria, evidentment, un ingrés en presó i són 20 anys. Crec que és una xifra elevada. Mm-hmm. Tot i que per la gravetat dels fets, evidentment, jo consideraria de forma ja com a títol individual o a títol personal, crec que el que ha fet i com ho ha fet i amb les circumstàncies que ho ha fet, la pena hauria de ser molt, 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 molt més alta. Mm-hmm. Crec que jo, eh? Mm-hmm. Però desconec l'ordenament jurídic francès.
Mm-hmm. Clar, és això, eh? Dèiem, és la llei francesa, també és molt recent, ho acabem de conèixer i haurem de veure quin és el detall de la sentència. Però més enllà d'això... Aquest cas, què implica per la lluita, per la justícia contra la violència contra les dones? Perquè el lema aquest que ha fet famós Gisèle Pellicot, de la vergonya de canviar de bàndol, empodera a les dones davant de les violències sexuals i les violències masclistes?
Home, jo crec que sí. I crec que avui és un dia molt important. Tot i que les penes individualment ens puguin semblar que no són suficients, que no es castiga suficient, crec que és molt important, primera, tindre una sentència condemnatòria i després ella, crec jo, que empodera a moltíssimes dones que estiguin visquent o que hagin viscut situacions semblants a dir, no, és que jo no haig de passar la vergonya perquè jo no he fet res dolent, que és el que moltes vegades les víctimes els hi passa pel cap analitzar i qüestionar, però a veure, jo què vaig fer exactament, no? Com sentir-se culpable, que no vaeix a res, que són víctimes, que el culpable és l'altre. Ja ho diu la seva paraula, el culpable és l'altre, la víctima sóc jo. Però la persona tendeix a analitzar-se, a qüestionar-se, a dir, però a veure, jo exactament què vaig fer, no? Analitzar tot. Aleshores, ella, amb aquest lema, no?, que ja s'ha convertit, jo crec que en un fenomen mundial, no?, que la vergonya de canviar de bàndol, empodera i dir, és que jo no he fet res. I l'únic culpable és ell. I el que ha de passar la vergonya, ell o ells, i el que ha de passar la vergonya són ells. Jo no tinc que anar amb la cara tapada, sense que se sàpiga quin soc. Que les víctimes que vulguin fer-ho és molt respectable, eh? Vull dir, amb això no volem dir que totes les víctimes tenen que sortir a cara destapada i dir, em dic X i jo sóc la víctima, eh? Vull dir, això ja és un procés de la recuperació de la víctima i cada una ho enfrontarà com vulgui, no? Però la que sí tingui aquest valor de dir, escolta, sí, a mi m'ha passat i el que ha de sentir vergonya, el que ha de sortir amagat d'un jutjat o el que ha d'entrar un jutjat amb la cara tapada, ha de ser l'agressor, no tinc que ser jo, perquè jo no he fet res. I crec que això és molt important, aquest missatge, molt important. Mm. Per tant, avui és un dia a celebrar, podríem dir, és un èxit.
Mm-hmm. No sé si és massa d'hora, si potser el judici no té aquest efecte, potser el tindrà més la sentència, però no sé si esteu veient o esteu percebent un canvi d'actitud, un augment de les denúncies davant d'aquesta situació, no? Del fet de dir, no, la vergonya de canviar de bàndol, la impunitat no pot ser per l'agressor. No sé si això ja s'està començant a percebre.
És que és un procés molt dur, això, eh?
Uh-huh.
La víctima tarda molts anys. A vegades, depèn dels tipus de violències, primera tarden molts anys, a vegades, en donar-se compte que són víctimes. I un cop es donen compte que són víctimes, poden tardar també molts anys en dir, vale, ara em sento mal valor d'anar i explicar-ho, o anar a veure un advocat o advocada i explicar-ho per anar a Mossos a posar una denúncia. És un procés molt llarg. Sí que és veritat que això empodera i vull pensar que servirà per retallar una miqueta aquests terminis, no? Però és un procés molt complicat, intern, de la persona. És molt complicat.
Mm. Noemi Martí, advocada especialista en violència contra la dona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès de manera urgent avui al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Que vagi molt
bé. En fi, haurem d'estar pendents perquè, ja ho deia, més s'està llegint la sentència, estan sortint diferents novetats sobre la qüestió. Haurem d'estar pendents dels anys al que són condemnats tots els agressors. Però ja ho deia la Noemi, no? L'advocada, aquest canvi de paradigma, aquesta situació que ha generat la Giselle Pellicot amb el seu fet de dir no, la vergonya ha d'estar a l'altre bàndol. No sé com ho veieu vosaltres.
Sí, jo crec que aquest judici no ha ajudat a canviar percepcions, ha ajudat a... Això, no? Aquesta frase de la vergonya de canviar de bàndol, crec que ha sigut un missatge potent, que ella decidís que el judici es fes en obert i que sortís, no? I que fes declaracions, ha ajudat segurament a que tingui més ressò mediàtic el cas i a que molta gent doncs, hi estigués més informada sobre el cas, es reflexionés, no? Perquè també... Qui eren els perfils dels agressors. Crec que això també ha sigut interessant de veure en aquest cas, per veure que aquest mantra que ens han venut moltes vegades de que el violador és un monstre, que et trobes un dia pel carrer quan tornes de festa, no és cert, no és així, pot passar en alguns casos, però no és així. Moltes vegades és persones conegudes, persones que tenen vides normals, persones que no ho diries mai, i aleshores crec que això ha ajudat a fer un canvi de mentalitat. També vull dir per això... que qualsevol resposta de qualsevol dona és correcta. Si denuncia, si no denuncia, si ho fa públicament, si no ho fa públicament, si decideix en el judici dir soc jo la víctima, m'ha passat a mi i aquesta és la meva història, com si decideix no fer-ho i no parlar mai d'aquest cas i no fer-ne res. O sigui, també crec que les dones no és com ho volen afrontar, sinó com ho poden afrontar i com ho poden afrontar en cada moment. I potser quan et passa una cosa d'aquestes, en el primer moment ho vius d'una manera i després al cap de 2, de 3, de 4 anys, perquè aquests judicis a vegades també s'allarga, passen al cap de molts anys, la resposta pot ser diferent, no? Però vull també que quedi clar això, no? Que qualsevol resposta és correcta i que tampoc no estaria bé que ara perquè algú hagi donat la cara i que està molt bé que ho hagi fet, altres dones es poguessin sentir que elles han de fer el mateix, no? Qualsevol resposta crec que és correcta.
Mira, ara acaba de sortir, sí, finalment condemnat a 20 anys de presó, Dominic Pellicot, s'ha conegut ja la xifra, considerant, com dèiem, que és culpable de tots els delictes dels que se l'acusaven i, per tant, haurà de complir la pena màxima que li demanava la Fiscalia, que són aquests 20 anys de presó. Gerard.
Sí, és que estic d'acord amb el que diu la Carlota, que Pellicot ha sigut un exemple per la transcendència del cas. És que ara l'estaves repassant aquí, mira que l'hem vist i l'hem escoltat i hem sabut aquest cas. I ho tornaves a repassar i era com... tornava a semblar increïble tot el que explicaves. I clar, llavors, a partir d'aquí, jo crec que està molt bé perquè fa prendre molta consciència sobre el fet aquest, el que remarcàveu vosaltres, no? Dels perfils tan diferents de les persones que havien abusat d'ella, de la Giselle Pellicot. És a dir, que qualsevol persona gairebé era susceptible d'haver participat en això. Em sembla un fet especialment preocupant, no? Que fins a 50... O sigui, que no és un tema de una persona malalta o no malalta, però capaç de fer això, sinó que fins a 50 persones que sapiguem han conegut el que estava passant i no només no ho han denunciat, sinó que s'hi han sumat i fins i tot algun ha decidit que era una bona idea. Crec que és molt preocupant i que obliga a reflexionar-hi molt, és a dir, fins a quin punt normalitzem certes conductes que són intolerables.
Mm. Dani.
Recordem que només n'hi ha 51 identificats, però tenen constància de que fins a 72 homes la van violar. Per tant, aquí n'hi ha uns quants que, com es diu col·loquialment, s'iran de rositas. Dit això, jo, diverses cosetes. Jo crec que la sentència havia de ser, vull dir, no només podia ser aquesta, no s'hagués entès que fos qualsevol altra. Veurem ara quina és la sentència de cares a aquests 51 identificats que estan dins del procés judicial i que també se'ls ha de sentenciar, i que entenc que d'aquí una estona sabrem quina és la seva pena. Però en qualsevol cas, jo la primera pregunta que em faig és, Dominique Pellicot té 72 anys, se l'acaben de condemnar a 20 anys de presó. Complirà tota la pena a dins de la presó? Ho pregunto perquè desconec quina és la política a nivell d'empresonament i de presons a França sobre aquest assumpte i la tercera edat. Aquí hem vist casos de gent condemnada a presó que ha acabat sortint al carrer per una qüestió d'edat. Per tant, jo em faig aquesta pregunta. Acabarà complint tota la pena o no?
Clar, és el que anava a dir, que aquí cal veure com és la llei francesa en aquest cas, a diferència de l'espanyola. Júlia.
Sí, recordem, si et sembla bé, fem un repàs de com ha quedat tot plegat. Dominique Pellicot és condemnat a 20 anys de presó, és la pena màxima, per violació agreujada i submissió química contra Gisèle Pellicot. Se'l declara culpable de tots els delictes, també per gravar i difondre aquestes agressions sexuals que haurien tingut lloc entre el 2011 i el 2020, quan va subministrar la seva exparella, d'amagat altres dosis d'ansiolítics per poder cometre tots aquests abusos amb total impunitat. I feia partíceps també a centenars d'homes, els reclutava a través d'internet. Ho hem estat explicant, homes que no complien amb un perfil concret, eren homes joves, però també grans. Estem pendents també d'aquesta sentència. La fiscalia demanava en el seu cas entre 4 i 20 anys de presó per tots aquests encausats, i la franja d'edat és molt gran. Estan acusats homes d'entre 26 i 74 anys, un judici que s'ha allargat moltíssim, més de 3 mesos. Recordem que va començar el passat 3 de setembre i que aquesta setmana quedava vist per sentència, un cas molt complex. Una cinquantena d'homes han estat jutjats, però es creu que fins a una vintena més haurien participat de totes aquestes violacions.
Gràcies, Júlia. En fi, veurem quines conseqüències té tot plegat. Mira, aprofitant que tenim en Gerard i fent un canvi de tema per acabar la tertúlia parlant de política, dic, aprofitant que tenim en Gerard, que s'encarrega de fer l'actualitat, de seguir l'actualitat de barcelonina, aquesta setmana ha sigut allò una mica de vertigen, per dir-ho així, a la capital, perquè a principis de setmana s'anunciava un acord entre els comuns i PSC com per tancar l'aprovació de les ordenances fiscals, que semblava que facilitaria els pressupostos, i amb l'anunci aquest d'un possible moll de creuers de luxe, va saltar tot pels aires i ara sembla que ha quedat tot una mica empantanegat, no?
Sí, bueno, aviam. El tema és que fins quan va començar la setmana, com tu deies, tot estava encardilat perquè PSC i Comuns presentessin un acord sobre creuers que havia de planar el terreny tant per les ordenances, que tothom donava per fet que passaven, com per pressupostos que recordem que l'Ajuntament encara no ha presentat. Aleshores, el pla de treball de l'Ajuntament era començar l'any presentant pressupostos, ja amb l'acord tancat amb els comuns i acabant de perfilar l'acord amb Esquerra, que en principi també estava bastant encarat. Però clar, aquí les negociacions de pressupostos sempre són delicades, ja ho sabem, i la Carlota ho sap ben bé, perquè l'any passat amb el Hard Rock també les va patir. I aquí ha aparegut de cop en un document de treball intern el bolet aquest de la proposta del port de deixar constància de que hi havia en projecte una possible terminal del que els comuns han definit com a creuers de luxe, però que estan parlant d'uns creuers més exclusius, en què viatgen menys gent, per tant, estem parlant que tenen una capacitat màxima de 1.000 creueristes. I clar, l'aparició d'aquest text va fer que els comuns saltessin les alarmes, perquè ells porten, des que van fer el canvi de l'Ada Colau per la Janet, fent bandera de que el que ells diuen acabar amb la deriva elitista, no? Llavors, això del creuer de luxe i la deriva elitista no acabava de casar. És un malentès que, si entres una mica en el debat amb ells dos i parles amb els dos partits, tots dos acaben dient el mateix, perquè tots dos deixen clar que l'acord el que diu és que es passarà de 7 terminals que hi ha ara al port de creuers a només 5. Per tant, en el fons, la magnitud de l'acord és aquest. Ara, aquesta possibilitat i el fet de que el govern en aquell document fes constar que ells ho valoraven positivament ha fet trontollar una mica tot. Dit això, tenim una negociació de 48 hores, perquè això s'ha d'aprovar demà al ple, en què la cosa ara està en si el PSC finalment s'ha bé a retirar aquest text de l'acord o no, o si els comuns accepten, en tenen prou amb les explicacions d'ahir del tinent d'Economia, en què garantia que mai això suposaria una sisena terminal. O sigui, que sempre quedarien 5 terminals, que al final és la reducció que demanen. És un tema que ha donat molta literatura, però que en realitat és el típic últim moment d'atenció de negociació per veure si podem arrencar alguna cosa més que, no ho sé, tot pot passar, ja vam veure amb el Hard Rock, però en principi no hauria de fer perillar les ordenances. Veurem.
Que passa que els comuns, no?, sempre han fet, i sobretot en els últims temps, molta bandera del tema del turisme o de la massificació turística i també de l'habitatge. Aleshores, suposo que han hagut de marcar un cert perfil, no?, amb aquest tema, de dir...
Sí, però tenien l'acord fet, és a dir, ells aconsegueixen posar-se a la... Parlaré una mica col·loquial, però posar-se la medalla d'aquest tancament de dues terminals, perquè la intenció de l'Ajuntament al principi de setmana era presentar l'acord conjuntament, o sigui, que tots dos fossin els que anunciessin que Barcelona apostava per perdre dos terminals, que això ja ho veurem després, perquè això no ho decideix directament l'Ajuntament, això es decideix del port. Per tant, una cosa és que l'Ajuntament plantegi i després el que trobaríem. Però sí, aquí estem encallats.
Dani...
No, jo, més enllà dels detalls que estan donant tots dos de la negociació i de la informació local, jo crec que el que s'ha de posar de relleu és la política que estem veient els comuns des de que han perdut l'alcaldia i des de que han perdut l'Ajuntament de Barcelona, que és que ara posen sobre la taula i exigeixen tot allò que en 8 anys no van fer. Per tant, no sé, és una contradicció que jo cada cop que veig a la Janet sortir a exigir quelcom sobre turisme, sobre vivenda, sobre limitació de preus de lloguer, coses que ells mateixos saben que escapen a les competències municipals, però que les exigeixen a les negociacions, em pregunto. I llavors, els últims 8 anys, de què han servit?
Que ha de veure. També ho deia per aquest enduriment del to, no, que va fer Elisenda Alemanya el dilluns amb les negociacions dels pressupostos. Suposo que en el seu cas, en el cas d'Esquerra, anava més pensat en els pressupostos de la Generalitat que no pas en els locals, però bé, sembla que no hi haurà un canvi d'actitud d'Esquerra.
Bueno, i en els de l'Estat, no? És a dir, jo crec que ara la nova direcció d'Esquerra vol marcar bastant perfil i els hem sentit dir, no?, això de no serà a canvi de res, que això ens recorda una mica el que deia Junts, no?
Cobrar per avançar,
el cobrar,
no?,
per avançar, de la canvi de nada, no?, que tot això ja ho hem sentit, però crec que Esquerra o la nova direcció d'Esquerra vol intentar posar-se dura amb totes les negociacions de pressupostos a l'Estat, a la Generalitat i suposo que també a l'Ajuntament de Barcelona, no?, per poder lluir algun triomf i perquè no es pugui dir d'ells que estan donant suport al PSC a totes les institucions sense res a canvi o sense grans coses que puguin vendre al seu electorat.
En fi, ja són gairebé 2:15, ja tenim aquí a l'estudi la Mercè.
Hola, bon dia, Mercè. Què tal? Molt bon dia a tots, com esteu?
Pues molt bé.
Sí, aquí esteu, de vacances. No? De vacances, ja?
Una mica, no?
Ah, sí?
Vacances de Nadal.
Ah, sí, sí, ja sí,
tenim,
sí, sí.
Una mica, a tocar, ho tenim a tocar.
Sí, vosaltres tenim a tocar. O sigui, però ja feu vacances, comenceu ja el 23? O...
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
Nosaltres encara no. Ah, el Dani, què diu?
Demà.
Nosaltres no,
el Dani pot triar quan vol.
El seu autònom té coses bones i dolentes.
Això és veritat, això és veritat. Això és un altre debat, però tens tota la raó. Pau, Marató Solidària avui per la gent gran.
I tant.
Dedicat al programa, com ja saps, sí. Parlant amb la consellera. Sí, sí. I nosaltres continuarem parlant, de fet, parlarem d'una pel·lícula que, si no l'heu vist, us la recomanem, és L'edat imminent. Uh-huh. Una de les guionistes és la Laura Coromines, que, sí. Com ja saps, doncs, companya nostra, va ser companya nostra la temporada passada. Uh-huh. Vindrà avui i ens en parlarà d'aquesta pel·lícula, que és una joia, de debò, l'heu de veure, la recomanem 100%. A part, també tenim a la Bàrbara Martínez, que sabeu qui és la Bàrbara Martínez? És una de les àvies més estimades de casa nostra. És l'àvia que, amb més de 90 anys, mm-hmm. va cada dia a la Barceloneta a fer una classe d'educació física. Saps l'educació física que fèiem a l'escola?
Sí,
doncs
sí.
Ella, cada dia, el ritual és anar a la Barceloneta i, bueno, té un munt de seguidors. Així que la tindrem avui aquí, a l'estudi, també.
Ja veus? Amb aquest programa especial dedicat a la gent gran, i recordem que continuem oberts per anar rebent, sí. Tots els donatius
fins demà,
que
vulguin. Fins demà, Pau? Mm-hmm. O sigui, fins demà els nostres oients tenen temps per venir aquí a l'emissora.
I a ràdio, al
a
carrer
Comtes
de Belllloc 6769, a Barcelona, per portar els detalls que vulguin.
Que la consellera ha portat un
sí,
present, no?
Sí, un paquet de sabons de Fundació Arrels.
Molt bé.
Sí.
Mira, vist, molt ben lligat.
Regals molt ben embolicats, La gent ho porta...
Sí. No, la realment...
No m'ho preparat,
Molt detall.
Doncs bé, no, quedeu-vos, perquè passaran moltes coses.
No, i tant, això segur. Ja ho sabeu, la Mercè continua amb el programa. Nosaltres ens hi posarem demà a les 8. Carlota, Dani, Gerard, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem, no marxeu.
Ràdio Estel. Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits UAC, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'una de les fàbriques més antigues de Catalunya. I ara també UAC us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal i els canelons de pollastre de pagès. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Avui, 19 de desembre, marató per la gent gran de Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Aquesta és una ruta sense peatges. Uei.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, preparades.
Els nits relleven les nores, o gendres, com a cuidadors. Molt bon dia a tothom, són 2:15. Segur que està tu nit, està... Avui llegim a La Vanguardia un estudi de la Fundació Pilars que ens ha explicat l'Olma Giró ja a primera hora sobre l'evolució de les cures familiars a la gent gran. El que més ens ha cridat l'atenció ha estat que els homes cuidadors augmenten, tot i que continua recaient el gruix de les cures sobre les dones i majoritàriament sobre les filles. De fet, això és el que reflecteix també l'edat imminent quan en Bruno es veu cada cop més limitat per la creixent dependència de la seva àvia Nativitat, que té 86 anys, l'única a la família que el jove ha conegut. Aquesta és la sinopsi de l'edat imminent que avui parlarem també amb la Laura Coromines, una de les seves guionistes. I és que avui volem parlar del poder de les cures. En parlarem al programa coincidint amb la Marató Solidària per la Gent Gran que a Ràdio Estel us hem preparat per aquest dijous. Recordeu, fins demà esteu a temps de portar-nos el vostre present per als nostres avis i àvies. N'hem parlat amb la consellera de Drets Socials a primera hora del matí i en continuarem parlant durant el programa d'avui perquè els nostres avis són i seran sempre amics de l'ànima. Avui és dijous 19 de desembre, quan acaba en pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sis minuts que passen de 2:15 del matí. Què tal? Com esteu? Com porteu el matí? Nosaltres que agafem el relleu a aquesta hora d'en Pau Massip i ho fem com sempre amb els nostres efectius habituals del programa, en Joan Trias, en Rafa Sanahuja i l'Olma Giró. Què tal? Com esteu?
Bon dia.
Què tal? Gràcies sobretot a la gent gran.
Com aneu?
Sí, és veritat. Una abraçada enorme per totes les persones grans perquè són el millor que hi ha.
Gràcies. I...
Gràcies.
Gràcies per aquests saludos. No sóc tan gran. No sóc tan gran. Però estic una mica decebut perquè ahir vaig anar a la perruqueria i només una persona d'aquest equip, que ara mateix té prohibit parlar perquè no se l'ha saludat, m'ha dedicat unes paraules molt afectuoses i ha notat...
Pel teu tallat.
Home, és que he canviat, eh?
Però a veure, les persones que sou calves i que us rapeu del 0 al 0 i mig, no hi ha diferència.
Sí que hi ha diferència. Si tu et fixes, mires amb carinyo... Mira com la Marta, que ara saludarem.
Ara pregunta des de la peixera, quant t'han cobrat per això?
5 euros.
Doncs t'han robat, t'acaben de robar, t'han pres el pèl.
Hauria de pagar jo perquè el meu perruquer és que és meravellós.
Ah, sí? Et dona vidilla, eh?
Absolutament meravellós. L'Oriol, des d'aquí una salutació.
Qui ens dona vidilla, sens dubte, és la sotsdirectora del programa, la Marta Jarque. Què tal, Marta, com estàs?
Què tal, bon dia. Clipera con la
papaya. Gràcies, Marta, gràcies.
No, és que Rafa, avui ja t'ho he dit, ja t'han fet que et van fer un escaladet, que et queda molt mono i t'il·lumina molt la cara.
T'ha agradat, no t'ha agradat.
Sí, sí,
no,
ho he vist només d'entrada.
Ja sé que l'il·lumina molt la cara, sí.
Sí,
sí, m'il·lumina, sobretot si estic de cara al sol.
Deien aquell front que arriba fins a la nuca.
Exacte, com el nostre amic Ivan.
Ai, Ivan, és veritat, el calb de Sant Boi, no?
Tenia l'entrada de la A29, va dir.
Al cap, l'entrada, clar, aquella entrada. Bueno, com tenim els nostres oients, Marta?
Doncs mira, inquiets, Mercè, perquè s'acosta el Nadal i la majoria dels catalans calculo que el 85% és un percentatge que vull dir, he formulat jo en base a sensacions. A sensacions. Encara no hem comprat cap dels regals per amics i família. És més, no hem ni pensat què regalarem al pare, la mare, l'avi, l'àvia, el germà, el millor amic, el company de feina, per l'amic invisible, o el gosset, perquè hi ha gent que també fa regalets a les seves mascotes.
Adeus.
I això, Mercè, que hem tingut un any sencer per pensar-ho. La bona notícia és que tenim encara 6 dies de coll. El cap de setmana estarà tot obert i el futur, per tant, és encara a les nostres mans. Recordeu, avui portes obertes també a aquesta casa per rebre tots els vostres regals en aquesta campanya de la gent gran.
Perdoneu, avui vosaltres no en treuen, en aquest percentatge que has explicat, Marta, perquè m'heu fet un present molt maco.
Present, sí.
Era d'aniversari, no de Nadal.
Clar. Un present per al futur.
S'ha de dir present, que si no el Virgili ens...
Ja ho sé, ja ho sé.
Què s'ha de dir, què?
T'ha agradat present. El regal, Mercè?
Molt.
T'ha fet il·lusió?
Present. Molt. El present.
Molt. El present i el futur m'ha encantat.
És
molt elegant i demà lluirem, perquè...
Faràs molt goig.
És el dia.
Pobres convidats.
Nois, moltíssimes gràcies. Però és de Prada, Prada Collection.
De Prado.
Molt bé. Doncs els que també són sempre un present són els nostres homes a la peixera, la producció, avui, amb un llacet al cap. Ferran Capdevila.
Em ve de gust un croissanet. No em convé massa, però em ve de gust.
Ai, llaminer.
Això és una molt poc per ell.
I el servei tècnic, l'Smartbox de les Corts, el gran José Matosas.
Ja he fet les festes d'aquest mes. Ho sento, però ja no puc fer més. Ai.
Es prepari.
Prepara't, Matosas. Nosaltres som al matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
Al matí a Ràdio Estel.
Soc bona, però tonta no, eh?
Amb Mercè Raga.
Cinc minuts i seran 3:15 del matí. Mm. Què passarà a partir d'ara amb aquest programa que hem dedicat a la gent gran avui, Marta?
Doncs mira, marató de la gent gran avui al matí a Ràdio Estel, que començarem visitant un d'aquells negocis històrics del centre de Barcelona que han resistit l'embat del pas del temps.
Barcelona tropical, quan passejo al teu costat i veiem amb les palmeres que han crescut per on tu vas.
I és que la llibreria Sant Jordi del carrer Ferran de Barcelona ha encetat una iniciativa per vendre el material acumulat de la botiga i assegurar-se la seva continuïtat, tot plegat després de la mort del seu propietari, el Josep Morales. D'aquí uns minuts parlarem amb ells per veure com han respost els amics i veïns del local a aquesta iniciativa.
Doncs tot això, avui també tindrem a l'Ara Torrano d'aquí res per parlar-nos de protocol a la taula per Nadal. I a les 11, Marta.
La periodista Olga Vallejo ens presentarà els millors documentals de gent gran, com ara Martha, dedicat no a mi, sinó a la Martha Stewart, de 83 anys.
What does it mean to be the first female self-made billionaire in American history?
Mira com riu, clar, és bilionària. Avui també a les 12 la guionista i amiga del programa Laura Coromines i l'actor Miquel Mas seran aquí a l'estudi per presentar-nos una de les pel·lícules del moment, L'edat imminent.
Mi nombre es Natividad, del 1937.
Gracias. Que no te pase, no dejo.
Pizzería Vela, porto una pizza.
Y que bueno, contracta a una empresa tocha. Y...
Que estic fora.
Ya, ya. No vas a decir nada.
L'edat imminent és la història d'una relació entre una àvia i un net, d'un homenatge també a la gent gran, al poder sanador, volíem dir, de cuidar a Mercè i de cuidar-nos.
I qui més serà avui aquesta marató de la gent gran?
La divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova, els amics també de la gent gran i la nostra padrina estimadíssima a aquesta casa, la Bàrbara Martínez.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. Tot. I mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna. Pam, 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 ara
jo,
ara
jo. No para.
Monitora de gimnàsia, com diu ella, incombustible. Els seus 88 anys serà amb nosaltres a partir de la una per desvetllar-nos el secret de l'eterna joventut i l'etern sentit de l'humor, perquè aquesta dona és fantàstica. Un dijous que rematarem amb la visita de la Girocleta, atenció, a la residència Giró Los Tilos.
Doncs sí, així, amb molt bona companyia, arribarem plegats.
A les dues del migdia.
Va.
Toma.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
El dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
10:45. Fa una setmana que vam lamentar moltíssim la mort d'en Josep Morales, el propietari de la llibreria Sant Jordi. Parlem d'un local del carrer Ferran, molt emblemàtic, que segur que tots els barcelonins i molts catalans tenen al cap. És un establiment històric nascut el 1983, amb mobiliari del segle XIX, replet de llibres i amb una atmosfera especial. Clar, tan especial que és un dels últims, si no és l'últim, local, podríem dir, gairebé singular del centre de la capital catalana, que resisteix aquesta turistificació que pateix doncs, tota la ciutat. Clar, ara la família i els amics d'en Josep Morales estan fent una campanya per donar sortida a tots els materials que hi ha ara mateix a la botiga. Una iniciativa que està tenint una resposta espectacular per part dels veïns, de debò que és espectacular, i és per això que avui volem parlar amb la Cristina Riera, que és la dona del Josep Morales i també gerent del Centre de Creació de Dansa La Caldera. Cristina, hola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Cristina, t'ha sorprès la resposta de la gent? Perquè les imatges que hem vist, hi ha cues i cues per entrar a la vostra llibreria.
Sí, bueno, estem molt impressionats i terriblement agraïts perquè està sent molt, molt emocionant, de veritat. Sí, no ens esperàvem per res. Sí, va ser una iniciativa no sorgida d'amics i persones estimades que van voler donar-nos suport, però s'ha convertit en un fenomen viral que ens ha sobrepassat de per totes bandes, però sobretot ens ha omplert d'amor perquè sí, perquè les històries que ens arriben i la gent que s'apropa ho fa des d'un lloc tan bonic i amb tant de carinyo que és molt emocionant.
És molt emocionant, no, Cristina? Clar, és que nosaltres avui ho parlàvem a la redacció i dèiem és que és un homenatge preciós, no?, el Josep, o fins i tot a la llibreria en si. Cristina...
Sí, és meravellós, és el millor homenatge que es podia fer i a més també s'ajunta l'homenatge i l'estima amb una reivindicació ciutadana, no? I aquí una lluita de veïns i veïnes de demanar que això no es perdi per la ciutat i que com patrimoni material i immaterial que la llibreria Sant Jordi continuï i que no acabi de perdre's un carrer com el carrer Ferran, no? que ha tingut una agradació molt important els últims anys i la gent demana que no es perdi, que lluitem per això i això és el que estem intentant, o sigui, més enllà de que ho portem nosaltres o altra gent perquè això continuï
a la ciutat. Cristina, a banda d'aquesta reivindicació que feies, que és importantíssima, perquè jo diria que sou gairebé els únics, no?, al carrer Ferran, que esteu allà, d'alguna manera, sobrevivint, en què consisteix la campanya? Encara està oberta, diguéssim? Encara hi ha llibres, Cristina?
Sí, bueno, de fet he de revisar què queda. No, sí. Hi ha un fons molt important. Sobretot hi ha un fons enorme de llibres d'art, que era com l'essència principal de la llibreria, però bueno, sí, hi ha molts llibres. Devia haver 4.000 llibres, que això no ens acabarem en dos dies.
Sí.
I seguim fent com aquests packs. Els packs, res, són llibres així com molt especials que anàvem trobant per al magatzem, no? Companyes que es van apropar i que tenien claríssim que s'havien de posar a disposició de la gent i hem fet res, són petits paquets simpàtics, no? També per aprofitar aquestes dates, no? Que pots regalar coses originals, autorregalar-te coses així una mica especials i de record de la llibreria i ja no és per aquest regal per nens, que són com per nens de 2, 3 a 8 anys, no? I bueno, hi ha com un lot com de 4 llibres de cada paquet i després hi ha altres que són això, com coses curioses, no? Des de coses, llibres antics però especials i amb unes portades meravelloses, bueno, coses que hem anat trobant i que la gent que s'apropava deia això no s'ha de poder posar a la venda perquè és fantàstic.
És fantàstic, t'ho diràs. Sí. Cristina, la pregunta que també ens fèiem tots avui és, això implica que es vulgui tancar la llibreria? Quin és el futur de Sant Jordi?
A veure, o sigui, la realitat és que hi ha un lloguer que s'acaba al febrer i que estem contra rellotge per intentar salvar-la. Jo personalment difícilment la podré continuar perquè tinc també altres feines, no? La meva feina normal i difícilment puc assumir-la encara una altra més, però sí que vull que pugui preservar-se. El patrimoni és nostre, és un mobiliari catalogat, emblemàtic, no? De finals del segle XIX, principis del XX, que és únic i que volem que formi part del patrimoni de la ciutat ja d'una vegada, no? Perquè portem molts anys lluitant-ho, i que això continuï i que algú pugui seguir amb aquell llegat de la llibreria, no? Que també que seria el que està demanant tota la ciutadania i turistes que venen també, no? I tothom està reclamant que no es perdin les coses singulars de la ciutat, que en queden molt poques ja, no?
Mm-hmm. L'Astèrix, no, Cristina, de Ciutat Vella?
Sí, sí, això és el que ens estan dient molt, no? Que sembleu ja aquella petita aldea, no? El reducte en aquest món, no? Massificat i gentrificat i sí.
Cristina Riera, ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies. Dona del Josep Morales i també gerent del Centre de Creació de Dansa la Caldera. Ja sabeu que encara queden llibres, que encara, no? Encara queda aquests packs, no?, que esteu preparant des de la llibreria Sant Jordi del carrer Ferran. Gràcies, Cristina. Una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Don't cry, snowman, not in front of me. Who will get your tears if you can't catch me, darling?
If you can't catch me. 10:51 minuts, tenim poc temps, nois, Joan, Marta, ei, Olma, però tenim una convidada especial avui a la taula, que és la Lara Torrano, que és experta en protocol social i empresarial i també cap de vendes del grup de restauració Belbo Collection, que està amb nosaltres un dia més. Què tal, Lara, com estàs?
Molt bé, com esteu?
A veure, Lara, setmana passada, divendres, si no ens equivoquem, que va ser, per cert, el sopar d'empresa d'aquesta casa.
Molt bé.
Brutal.
Brutal, clar. Coincideix també amb aquest Dia Internacional dels Sopars d'Empresa. Sí. Però aquest divendres...
Aquest any s'ha dividit en dos, eh? Ah. Perquè aquest divendres també show. Jo tinc el meu, per exemple.
Ai, ai, però,
bueno, tenim... Estem dividits entre dues setmanes, la setmana passada i aquesta.
Però avui també toca show, encara que no sigui...
Avui toca show, avui sí, toca show, sí, eh? Sí. O sigui... Dijous, divendres de la setmana passada i dijous, divendres d'aquesta setmana.
Remate full. Final, eh?
Remate final.
Fantàstic.
Remate final.
Avui, aprofitant que teníem a la Lara, doncs hem pensat, bé, ara que ja s'acosten, doncs, aquestes festes de Nadal, hi haurà molts àpats familiars i hem dit, bueno, va, li preguntarem a la Lara que ens dongui, doncs, uns tips, no?, consells. Com porteu vosaltres els dies dels sopars, àpats, dinars?
Bé.
Bé.
Bé, bé. Menys els cunyats.
Bé, ara.
Menys els cunyats.
No, bueno. A mi els cunyats no em molesten els gens.
Sempre el
sí, el cunyat bé. Com a concepte, eh?
Clar.
No, el
molt bé. Bueno, perfil baix.
Què hem de tenir en compte, Lara? Què ens podries dir d'aquests sopars, dinars de Nadal?
Sopars de Nadal, dinars de Nadal. Hem de pensar que ha de ser una cosa molt ben pensada estratègicament, perquè hem d'anar amb tota la calma del món.
Ah. Calma, eh?
Dic perquè...
Per poder-nos-ho menjar tot? O perquè no, això és important dosificar-se, eh?
Sí, a part de dosificar-nos, jo crec que també és per evitar tensions, perquè moltes vegades quan estem en un ambient més familiar, més proper, alcohol i família, tot clar. Junt...
No combina bé, eh?
No sempre combina bé. Llavors, no, és una bona recomanació. Tinc diverses recomanacions que us faria, però sobretot mantenir una actitud positiva,
sí,
oberta, ser agraïts, perquè moltes vegades és ideal poder donar les gràcies a qui ha organitzat aquest sopar, perquè sabeu que són moltes hores de cuina, moltes hores de preparació, per tant, ser agraïts, per mi és un molt bon consell. Gestió dels conflictes, com sempre, si veiem que hi ha tensió a l'ambient...
Clar.
Intentar canviar de tema, suaument. Després, respectar tradicions familiars. Hi ha molta gent que és molt hate, de, ui, no em vull posar el jersei perquè la tieta vol que anem tots amb jersei de Nadal. No, intentem evitar el hate. També.
Un dia és un dia.
Un dia és un dia.
Una excepció.
Juguem amb els cosinets, el que sigui, no? Però intentem evitar el hate. I també controlar el consum d'alcohol. El truquito de sempre.
Això és important.
D'aigua, copa de vi, got d'aigua, copa de vi.
Got d'aigua, copa de vi, eh?
Sí, combinació.
Sí, combinació. Per tant, i una altra cosa que sí que comento aquest any, sobretot, és ser flexible i tolerant. És a dir, amb les diferències, sobretot, perquè moltes vegades grans discussions és perquè, ostres, cada família té la seva forma de pensar, té els seus valors, etc. Siguem tolerants, tot i que no pensin com nosaltres, intentem evitar jutjar els altres per la forma de vestir, per la forma de pensar, etc.
O sigui, tot comentaris positius, que ajudin, sí, que, no? Sí, que aportin coses
positives. I passar-ho bé, lògicament, al final és passant-ho bé.
I, Lara, una pregunta, perquè jo sempre tinc aquest dubte, i que potser es pot traslladar també a sopars que et conviden o dinars que et conviden. És allò que dius, ai, què porto, no?, que sempre preguntes, no?, el típic xat, i tens aquest àpat, no?, planificat. Què porto? S'ha de portar alguna cosa? Sí, perquè, clar,
bueno,
noia, aquestes coses...
No és de detall, de detall, de detall.
No, un detallet. De detall, o potser de veure, o potser de...
Quan et conviden. Ostres,
no?
Bona.
Lara. Normalment, quan et conviden, encara que sigui un familiar,
sí,
portar una ampolla de vi, portar un detallet. Ara, per exemple, està molt de moda portar un detall personalitzat, les espelmes, no?
Sí.
Ara tothom està amb el mood de fer espelmes.
Veus?
Doncs portar unes espelmetes que hem fet nosaltres per posar a la taula i encendre, el que sigui,
Xulo.
I hi ha unes espalmetes ara, que a la Marta li agraden especialment, que són...
Que sí, és que em pensava que ahir l'havies portat per mi i no me la va regalar a mi, era per una altra persona.
No, però ja arribarà tot. Però sí que és veritat que ara es porten molt aquest tipus d'espelmes, eh? Que van bé,
correcte.
Perquè són...
Que no cremen. Sí,
no, clar, no hi ha aquest perill d'incendi. Bueno, no, ja tot arribarà, no patiu. També la disposició, perquè jo a vegades també arribes als llocs i dius sí. Ai, no, ja no fa res. No, hem de col·laborar, no?
Sí, hem de col·laborar. Moltes vegades doncs, hi ha un detallet amb el nom, sabem on seiem, ens organitzem una mica. O sigui, sempre col·laboració, el que dic, proactivitat.
D'esperar a taula, molt important, perquè la gent...
Ajudar, col·laborar, sí. Importantíssim, sobretot sí. pels fills, que jo dic moltes vegades, ajudeu els pares...
Sí, sí.
La no gent que...
No deixeu que ho
facin
tot. Sí. La mare tot el dia dreta.
Correcte.
Clara, ja et puc fer una pregunta. Sempre hi ha, quan vas a un sopar d'empresa, un sopar de família, que no vols seure al costat de, doncs, de, no, del cunyat o d'aquell company de feina amb qui no acabes. Mm-hmm. Com ho fas perquè no es noti dissimular i aconseguir doncs, no, evitar seure al costat d'aquella persona? Tu què faries? Seure mira, la primera, la última?
Fem una cosa. Aquesta pregunta, si us sembla, la deixem per després del butlletí.
Oh, quins nervis.
No, ai, Mercè, que dolenta.
No, perquè està molt ben plantejada. Llavors, deixem, si us sembla, aquests minuts, rematem els sopars de casa i llavors després ens dones aquesta resposta d'aquesta pregunta que t'ha plantejat la Marta. Perquè això la gent s'hi pot trobar perfectament.
Sí, sí. Tant, i s'hi trobarà.
I s'hi trobarà.
I ens hi trobem.
Tant en família, com amb amics, com en companys de feina.
Sí.
Per rematar, diguéssim, els sopars i dinars de Nadal, què hauríem de saber més? Què ens aconsellaries més?
Què hauríem de, perdó?
Sí, què hauríem de saber més? Què ens aconsellaries més? Perquè l'altre és la primera vegada d'algú. És a dir,
clar.
Que portes la parella, o portes un amic, o una amiga, no?
Penso que aquests moments són xulos, perquè al final passes una mica de nervis perquè la primera vegada que vas amb la teva parella o així, però també és la novetat. Per tant, la novetat sempre agrada. Vull dir, siguem prudents, lògicament, eh? Sempre hem d'intentar no ser el centre d'atenció, no liar-la, no beure molt d'alcohol, el que deia, no? Ser prudents, ser educats.
Perfil baix.
Perfil baix, correcte.
Perfil, o sigui, si nosaltres anem de... Si és la nostra primera vegada, perfil baix. O sigui, no ens posem en debats.
No ens posem...
No intentem cridar molt l'atenció.
Efectivament.
Val.
Evitem que siguem el centre d'atenció perquè ja hi ha una novetat, per tant, intentem passar una mica desapercebut.
Perquè totes les mirades aniran.
Sí,
home, clar. Una persona nova.
Jo, pel que fa als sopars de casa, encara m'agradaria preguntar quina és l'hora de marxar.
Ai, també.
Perquè no som a casa nostra.
Correcte.
No m'agrada molt la sobretaula.
Sí, el sobretaula, però crec que hi ha un punt del sobretaula que quan la persona que ha organitzat el sopar o la família que ha organitzat el sopar comença a recollir amablement...
T'estan dient alguna cosa, eh?
És una forma que t'estan dient...
Vist tirant cap a casa, eh?
S'ha de saber llegir.
S'ha de tenir molta intuïció. Llavors, normalment, els trucs que es fan és començar a recollir, començar a esperar, que et vagis quedant sol a taula i que vegis que igual és l'hora de marxar.
Aquesta és bona, que això també serveix com a truc. Si ets l'anfitrió, diguéssim, sí. De començar a recollir, també. Així és com l'alerta de dir, bueno, va, ja podeu anar tirant,
correcte.
Cap a casa, adéu, que ja va ser...
Sol ser així.
Ja va ser hora. Jo no sé la taula, si també protocolàriament hi ha alguna cosa especial el dia de Nadal que s'ha de tenir en compte,
més que
coberts...
Especial o... com... Sí. Bueno, a nivell coberts, com sempre, no? Pues una vaixella que sigui una mica temàtica de Nadal, que sigui elegant, sempre coberts de fora cap endins.
No els poseu de plàstic.
Sí, exacte, no posar coses de plàstic, no sé, molt, molt moderns, o sigui, són sopars que solen ser clàssics, que hi ha tradicions familiars, vull dir que realment el protocol simplement és això, que sapiguem una mica com organitzem aquest sopar, com volem seure la gent i evitar una mica tensions, perquè n'hi ha, la gent es pensa que no, però n'hi ha.
Sí, sí.
Ui, que hi ha tensions. I després jo també pensava amb les famílies que hi ha molts germans que s'han de partir. No? Per aquestes festes de Nadal. Això com saps el que et vull dir?
Vols dir que han d'anar primer
clar,
a
que
casa?
Dius, ai, ara, Déu meu, que ens toca aquest any a casa de la sogra. Això hi ha alguna manera d'organitzar-nos?
Intentar ser equitatiu. Normalment, jo sempre recomano amb la nostra família el dia 25, si és possible, però quan és parella és més complicat, llavors un any a cada un.
O sigui, que sigui alternatiu, no?
Que sigui alternatiu, però si fas... no sé, Nadals a casa dels teus sogres, doncs el dia de Sant Esteve a casa teva.
Claro. Que sí,
alguna cosa
exacte,
així.
Equitatiu.
Sí.
Recorda'ns la pregunta que li has fet, Marta, ràpidament.
Bueno, que
el com evitar seure, no?
Exacte, si hi ha una persona qui no vol seure al costat, perquè és que a més tens la pega molts cops que et toca sempre seure aquella persona. Com evitar-ho?
Mira, és important perquè a nivell protocol diria puntualitat.
Va. Ens ho acabes d'explicar després que la Júlia Julo ens expliqui totes les notícies del dia. Continuarem amb l'Ara Torrano. Ara tornem.